Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Dissabte, a les 12 del migdia, tindrà lloc a la sala de la façana del monestir de Montserrat l'acte solemne de conferiment del doctorat honoris causa per l'Ateneu Universitari Sant Pacià al pare Alexandre Olivà, monjo de Montserrat. La laudatio serà pronunciada pel doctor Joan Torra i Bitlloc, professor de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona. El cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i gran canceller de l'Ateneu, presidirà l'acte, en el qual també hi intervindrà el rector de l'Ateneu, el doctor Armand Puig i Tàrrec. El pare Alexandre Olivà i Daidí va néixer l'1 de febrer de 1919 a Barcelona i és llicenciat en teologia. Va entrar al monestir de Montserrat el 29 de juliol de 1934, on va fer la professió temporal el 4 d'agost de 1935 i la solemne el 27 d'agost de 1940. El 9 d'agost de 1942 va ser ordenat sacerdot. De 1936 a 1939 va realitzar els estudis eclesiàstics a les abadies de Maria Lach i Maretsous, que va finalitzar a Montserrat, etapa que va ser decisiva per la seva vida científica. D'una banda, el va posar en contacte amb el món de parla germànica, mentre que d'una altra l'introduïa en el que haurien de ser dos dels seus principals camps d'investigació, la patrística i la litúrgia. Va ser a Maria Lach on va descobrir els sermons de Sant Pere Crisòleg, que van ocupar una part molt important de la seva activitat científica. De 46 al 53, va dirigir la Biblioteca de Montserrat, de la qual ha publicat els catàlegs dels incunables, dels manuscrits i dels manuscrits litúrgics. L'any 1953, quan apareix el Sacramentari de Vic, que consagra la seva dedicació a la litúrgia i el situa al capdavant de la nova generació d'estudiosos de l'antiga litúrgia catalana narbonesa, es fa càrrec com a superior de la comunitat benedictina del Santuari del Miracle, al Solsonès, fins l'any 1958. Quan torna a Montserrat, el pare Alexandre Olivà publica el seu primer volum d'estudis sobre els sermons de Sant Pere Crisòleg i entre el 62 i el 63 actua a Roma com a secretari i conseller del cardenal Anselm Maria Albareda, llavors membre de la Comissió de Liturgia de la primera sessió del Concili Vaticà II. L'any 1965 és organitzador i secretari general del Segon Congrés Litúrgic de Montserrat. El 69 és membre fundador de la Societat Catalana d'Estudis Litúrgics, de la qual n'és president emèrit. L'any 1982 és escollit acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona. El pare Alexandre Olivà destaca també com a patròleg per les seves múltiples contribucions a revistes especialitzades i pel volum La Predicació Cristiana Antigua, editat a Herder.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge a les 5 de la tarda, Ràdio Estel transmetrà en directe des de la Basílica de la Sagrada Família la missa d'acció de gràcies pel Ministeri Episcopal de Sebastià Taltabull com a auxiliar de Barcelona. El bisbe Sebastià s'acomiada de l'Església Diocesana i de Catalunya uns dies abans d'iniciar-se com a titular de la diòcesi de Mallorca. El mateix Taltabull presidirà aquesta Eucaristia. Recorda-ho, aquest diumenge en directe a les 5 de la tarda a Ràdio Estel, missa de comiat del bisbe Sebastià Taltabull des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
De dilluns a divendres a 1:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Mm. Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazín Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazín Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Àngels que ens sobrevolen i que, per sort, han volgut aterrar, han aterrat, concretament a Can Bofill Vell. Sabeu on és Can Bofill Vell? És una masia molt bonica que hi ha a Badalona. Sí, ara mateix els de Móra d'Ebre o de la Ràpita o els de Sort deuen estar pensant... Perdó? Sí, Badalona aquí, el Barcelonès Nord, sabeu? Bé, aquí està, aquí han aterrat els àngels, la vida és així. I són uns àngels que fan una feina, no em puc cansar de dir-ho perquè es repeteixo també infinitament, però ho he de fer. Els qui no heu sentit mai el programa, us ho explico. Es dediquen a donar la mà, una cosa que avui dia a molta gent ens fa posar els pèls, la pell de gallina, no? Perquè en un món en el qual cada vegada més sembla que tot es gira d'esquena per un col·lectiu extensíssim de gent abandonada de la mà de Déu, sense feina, aturats de llarga durada, sense cap ingrés en tota la unitat familiar, sense possibilitat de trobar una feina per raons que actualment fa mal de dir, però són així de cruels, no? Com és l'edat, com és determinades condicions socials o determinades limitacions. Doncs bé, hi ha àngels, hi ha el projecte Àngels, concretament, que els dona la mà, els acull, els orienta i fa una cosa que no fa gaire gent, que és, o gairebé ningú, que és ajudar-los en la inserció laboral. Com sempre, tenim aquí en Jordi García Bori, màxim responsable d'Àngels. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Lluís.
Com estem?
Bé.
Fantàstic. En aquests temps que corren, preguntar a algú i que et digui que està bé és un altre miracle. Bé, anem al que anem. Hem parlat de molts aspectes, jo no me'n cansaria de parlar-los, ni que sigui per això, per la gent que es va incorporant, perquè sàpiga que existeix Àngels. No ho he dit, ho dic ja ara, només començar i ho repetiré. Teniu l'amabilitat, aneu a internet rocaipi.cat. Trobareu una fundació, veureu quina mena de fundació és i què fa, i amb quina eficàcia ho fa, i veureu que hi ha un apartat on posa Projecte Àngels. Entreu aquí i veureu de què estem parlant. Parlem d'acollida, parlem de preparació, parlem d'inserció laboral, parlem sobretot d'acompanyament. I en el que és la inserció laboral, en els casos més evidents i els que se centra Àngels, són, evidentment, els que ells tenen l'àmbit adequat per fer, que és a dir, treballs de paleteria, de fusteria, d'electricitat, de lampisteria. I jo avui, Jordi, així d'entrada, et vull fer una pregunta una mica bèstia, potser, vista des d'aquest panorama que acabo de dibuixar jo, però que existeix, cruelment existeix a la realitat, i no sé si vosaltres hi teniu algun tipus de resposta. Si per comptes d'un palet o un manyal que sigui, s'us presenta un filòleg, què feu?
Nosaltres l'acollim igualment que pot ser, doncs, amb un guixaire o amb un electricista. Ell ens porta, doncs, el seu currículum i, si compleix, doncs, les seves expectatives i compleix, doncs, els requisits socials, nosaltres el tenim allà, Fent-li... Aviam, com l'accés, no encaixa dins del nostre perfil de persona inserible per nosaltres, però el que sí que treballant amb altres entitats ens podem trobar de que amb alguna de les altres entitats que estan al nostre entorn pugui caldre una persona doncs, amb aquests coneixements. Clar, nosaltres, doncs, a què es podria dedicar una persona així, un filòleg? Doncs, no ho sé, vull dir, escriure, a fer de professor, a una sèrie de coses que se'n van molt del nostre perfil. Però aquesta persona podria encaixar tranquil·lament amb una empresa que... d'inserció laboral que es dediqués a la impressió i fes de corrector. Sí. Estic imaginant-me coses, eh? Vull dir, mira, però fes de corrector o fes d'alguna feina molt relacionada amb el seu món.
Mira, si em permets, és que m'ho estic dient a sobre, ja no aguanto més. I mitjans de comunicació.
També.
I mitjans de comunicació.
També.
Com a periodista també. Que sóc, no tindré mai prou paraules de gratitud per tots els anomenats correctors, que finalment eren filòlegs, que he tingut la sort de poder tenir al meu costat des que vaig començar, quan jo era un tendre jovencell, que ara ja ni recordo com era, no? I he tingut la sort de tenir autèntics mestres, no? I ara mateix, per desgràcia, quan els mitjans de comunicació estan com estan, quan qualsevol amb un ordinador es creu capaç d'editar un diari digital, fan moltíssima, no em cansaria de repetir moltíssima, falta filòlegs, perquè la tasca que fan és molt bona i és extremadament necessària. Bé, ja està, ja he fet la meva defensa dels filòlegs.
Nosaltres...
Me l'estava fent a sobre.
Sí. Nosaltres, el perfil de tècnic. O sigui, ara ja hem conegut una persona que compleix tots els requisits socials. Mm. Això s'ho parlàvem la setmana passada. Mm. Doncs ha complert tots els requisits socials, i nosaltres tenim una petita base de dades amb totes les persones que ens venen a demanar ajut. Llavors, no importa, hi pot haver una persona que s'ha dedicat a l'ensenyament tota la vida, hi pot haver una persona que ha sigut un gruista tota la vida, però nosaltres aquests perfils, potser, no ens fan falta. Però nosaltres els tenim a la nostra base de dades. Mm-hmm. Per què? Perquè moltes vegades altres entitats ens diuen, escolta'm, no tindràs... No coneixeràs algú que compleixi aquest perfil. Doncs sí, deixa'm que m'ho miri. I ens ho mirem. A través de la insertora laboral que tenim, mira, escolta'm, jo vaig entrevistar a una persona que complia aquest perfil. Uh-huh. I llavors aquesta persona la traspassem en allà, fan els seus les seves entrevistes i si encaixa, doncs perfecte. Entra com a inserció, se li fa tot el procés d'inserció i els preparem perquè surtin al mercat lliure.
Estem en el punt que jo volia arribar, perquè fins ara, bàsicament, hem parlat, diguéssim, de dues finalitats allò molt pràctiques, molt allò de dir, passa això i us pot passar això. És a dir, d'una banda, podeu acabar reinserits o inserits en el mercat laboral, que és un final en el qual hem insistit molt, en soc conscient, i encara insistirem molt, perquè jo crec que és la mare dels ous, si em permeteu l'expressió. I després l'altre, que és el de la gent que entra a Àngels i que durant un període estan amb un mestre que els ajuda a perfeccionar la seva tècnica com a lampista, com a paleta, com a totes aquestes, com a fuster, com a aquestes feines que vosaltres teniu específicament ja controlades i que podeu abastar. Però hi ha tot un procés paral·lel del qual m'agradaria parlar-ne ara mateix. I ho farem exactament d'aquí un instant.
A Ràdio Estel trobem àngels.
Continuem aquí, a la sintonia de Ràdio Estel, amb en Jordi García Bori, responsable del projecte Àngels, i jo li volia demanar el procés d'acompanyament. És a dir, hem començat, jo t'he començat fent aquella pregunta, no, de què feu amb un filòleg. Vosaltres no només, no només doneu, perquè ens entenguem, una mena de cursets tècnics. Acompanyeu a la gent, els acompanyeu en coses que potser no hi caiem, però que cada vegada són més necessàries, que seria l'actualització en molts aspectes, no? Com, per exemple, el currículum. És a dir, com em preparo per la vida laboral un altre cop, sense que això vulgui dir exactament com aprenc a posar o instal·lar un comptador nou d'aigua, no?
Sí, sí, vull dir, nosaltres tenim, quan es fa l'acompanyament a la inserció, no solament ens dediquem exclusivament a l'ensenyament tècnic.
Exacte.
Aviam, són persones que treballen al costat, perquè tots treballem, al costat d'un expert. Llavors, doncs, el que està més preparat per paleteria està treballant al costat d'un expert en paleteria o en electricitat. Això no vol dir que intentem que tots coneguin tot. O sigui, quan nosaltres fem una xerrada sobre fusteria, fem un curs d'electricitat, procurem que hi assisteixin tots, perquè llavors tothom té les nocions bàsiques de tot. Nosaltres el que preparem molt és la gent per fer manteniments.
Polivalència.
Ah, exacte. Abans me'n recordo que deien home de molts oficis, pocs beneficis. Això s'ha canviat completament.
Sí.
Ara mateix tens de tenir coneixements de tot i, si es pot, t'especialitzes en algú. El que passa que, com està evolucionant tot de tal manera que tens de tenir coneixements molt amplis, tens d'obrir molt el vano. Això és per un cantó, però no abandonem mai a l'acompanyament i a la inserció fora de la nostra empresa, perquè nosaltres és un impàs que tenen en la seva vida aquestes persones. Vull dir, nosaltres tenim un temps en aquestes persones, quan els veiem preparats, ja tenim de començar a pensar en què tenen de trobar feina fora. I llavors els hi tenim d'ensenyar a com trobar feina fora. Per exemple, el que tu comentaves abans, el fer un currículum correcte, digne.
I si m'ho permet, sí, perdona que m'hi fiqui aquí, i eficaç.
Exacte.
Ho dic perquè, en aquest cas concret del currículum, per gran sorpresa meva, no fa gaire vaig tenir l'oportunitat d'intercanviar idees amb una persona que es dedica a aquest camp, a assessorar gent per fer currículums, concretament, no? Clar, a la meva època, he semblat una mica la bola cebolleta, però és així, un currículum extens era, com aquell que diu, sinònim de dir parem-hi atenció. En aquest moment, aquella senyora em va dir, doncs això ara és tot el contrari. Un currículum de més de dues pàgines es descarta sistemàticament. Per què he volgut intervenir, fins i tot tallant en Jordi? Doncs perquè jo sé que en aquest moment és molt probable que ens escolti gent amb un currículum que diu el meu currículum fa goig, atenció, els criteris han canviat, busqueu experts, busqueu assessorament, aprofiteu les mans esteses. Hi ha gent que us pot ensenyar a fer un currículum que no només et faci goig a tu, sinó que sigui eficaç i que quan el presentis no sigui rebutjat d'entrada per contra del que tu imagines. No sé si...
Sí, sí, perquè, a més, hi ha un cas curiós. Nosaltres ara mateix hem tingut, per qüestions de feines que tenim de fer, doncs tenim arquitectes tècnics i amb col·laboració i arquitectes. Doncs em comentaven que no volen posar un excés de coneixements perquè podria ser dolent. Jo trobo, segons el meu criteri, no és mai dolent. Això es diuen sí, però llavors es pensen que aspira-se molt i realment a mi el que em fa falta és trobar feina, és inserir-me en el mercat laboral. I ens trobem que la gent diuen és que ets massa valuós per contractar-te.
Sí, sí.
I això és un problema. Sí, és un problema.
Fer un currículum s'ha convertit en una ciència.
Exacte. I depèn d'on es porta, es té de portar d'una manera, depèn d'on es porta, es té de portar d'una altra, però nosaltres no solament treballem amb el currículum, sinó que també treballem amb la manera de tenir una entrevista, amb la manera de comportar-se, amb la manera de treballar els hàbits laborals. Aquest és l'altre apartat, ja no és l'apartat tècnic. Llavors, això a nosaltres de vegades ens genera certes dificultats, perquè ho tens de fer molt personalitzat. Ho tens de fer molt personalitzat. Llavors, la persona que es dedica a la inserció doncs té constantment reunions amb les persones, els va observant, va corregint hàbits. Clar, des de la part tècnica tenim els tècnics que sí que els veuen doncs, les ganes o les no ganes d'aprendre més o de tirar endavant. I per un altre cantó tenim aquest altre sector, que és el de corregir. Per què? Perquè estan fent un procés amb nosaltres, un procés tècnic, però es poden trobar que li surti una feina completament diferent. I llavors nosaltres veiem si té les capacitats aquesta persona. A tots ens ha passat. Vull dir, jo que he sigut petit empresari, he muntat una empresa amb una idea i al cap de 6 mesos estava completament desvirtuada aquella idea, però estava treballant. La flexibilitat. Tens de ser flexible ara mateix. Llavors, aquesta flexibilitat et porta a que, bueno, no estàs fent aquella idea, però n'estàs fent una altra que potser és tan positiva i tan reconfortant com l'original.
Estàs fent un altre camí que segurament et portarà a Roma, no?
Exactament, exactament. Però i aniràs i arribaràs d'una altra manera, però hi arribaràs. Doncs moltes persones que entren amb nosaltres, doncs, bueno, han sigut serraller. Doncs amb nosaltres serralleria en faran servir doncs, un 1% de les seves capacitats, però amb nosaltres doncs, aprendran a ajustar una porta, aprendran a assessorar la gent quan se'ls hi té d'aplicar un aparell d'ortopèdia a dins del seu quarto de bany o en la cuina, i tindrà tots els criteris de com rehabilitar un habitatge per una persona amb dificultats d'accés a la seva pròpia vivenda. Nosaltres, cada empresa té les seves especialitzacions. Vull dir, n'hi ha alguns que es dediquen al càtering i uns altres ens dediquem a la rehabilitació i l'adequació de vivendes doncs, a persones amb problemes especials. Però, bueno, vull dir, també rehabilitem vivendes o canviem una banyera per un plat de dutxa amb persones que tenen dificultat d'accés. Llavors, tota aquesta experiència, tant se'n dona que sigui un filòleg. Si aquest filòleg s'adapta en aquí, vull dir, per ells són coneixements. A lo millor, que crec que li trobaríem feina de filòleg, però igual troba un nou camí. I diu, coi, això no ho havia provat mai, però realment m'agrada molt. Jo tinc un amic, que el seu fill ha estudiat filosofia oriental i ara mateix està fent de jardiner i apassionat de la jardineria.
Benvingut sigui aquell camí que en moments de desesperació en què l'horitzó immediat dels desitjos rau exclusivament i simple en la supervivència, ens permet sobreviure. Aquest i molts altres camins es dibuixen d'una manera clara i es porten a terme a través del projecte Àngels, el projecte i l'empresa d'inserció laboral Àngels. Cada dissabte nosaltres aquí obrim una finestra per poder-ne parlar, per poder explicar al món que hi ha empreses d'inserció laboral, que hi ha Àngels, que hi ha, com ens dèiem abans, la FECAT, la Federació d'Empreses d'Inserció de Catalunya. I volem fer-ho saber. Volem que la gent tingui una llumeneta allà on sembla que tot és foscor. Dissabte que ve hi tornem.
A Ràdio Estel, descobrim Àngels.
Ràdio Estel.
Massa sol i ningú et dona la mà i tot el que t'envolta no va bé. Tanca els ulls i pensa en mi i aviat jo seré amb tu. Jo que tens un amic quan ningú no està per...